així a les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Un any amb tu.
Heu de saber que aquesta setmana comença la Bienal de Venècia, una de les cites més importants pel món de l'art i l'arquitectura.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Moment per començar la segona hora del programa, segona hora de Tèntol, tenim totes les lletres i ara molt content de veure en Miguel Soler. Com estàs, Miguel? Fa estona que no te veiem, gràcies, que és en nosaltres el control tècnic. Sí, fins ara hem jugat amb les paraules i amb la dramatúrgia i aquest festival, el Bopàs de Teatre de Sa Pobla. Ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Si és el moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol, ho farem amb en Xisco Nadal.
Aquí som.
Celestia Livent.
Som aquí.
I Miquel Junc.
Bon dia.
Com estàu?
Bé.
I de pegar un botet a Venècia, vos agradaria?
Ai, sí.
I si hi ha la Bienal d'Art, alertau perquè ve carregada de propostes molt arriscades.
I de la Bienal de Venècia és una de les fires d'art i arquitectura més importants del món. Aquesta edició número 61 obre les seves portes al públic aquest dissabte, dia 9 de maig, però molta gent relacionada amb el món de la cultura ja ha pogut visitar els pavellons que participen en aquesta exhibició d'enguany. Segons les cròniques de mitjans de comunicació que hem pogut llegir, hi ha alguns d'aquests pavellons que estan donant molt de temes de conversa. Un d'ells és l'austríac, a càrrec de l'artista Florentina Holzinger, en el qual hi trobam una dona que practica, atenció, snorkel dins d'un tanc que s'alimenta de l'orina dels mateixos visitants.
Jo no m'hi ficaria.
Bé.
Jo no hi nedaria. Ja.
No sé si hi pixaríeu, també.
És art. No,
no, clar,
no,
si,
no,
si,
no ho fas directament. Si,
si, bé, però abans has d'orinat, no?
No, però les feines les fan en un lloc comú.
Hi ha botsis d'aquests.
Sí. Amb un potet.
No.
Quan vas al metge.
No, en aquests vates químics.
Portàtils, sí.
Va.
Tu fas allà les teves necessitats fisiològiques i llavors això se converteix en una performance artística. Una instal·lació.
Així és com fa males cares. No sé, no sé per què.
No. Jo és que toques ja, tot li dient performance.
S'ho repensa, sí.
Però tot i així, bé. Si és art,
bé,
ja està.
Segons...
Bé, té una explicació.
Sí,
no,
segons,
sí, ja ho sé, però...
Segons l'artista, aquesta instal·lació vol ser una metàfora extrema sobre la contaminació, el turisme massiu i el deteriorament ambiental que pateix Venècia. Està bé, no?, si sabem...
Bé, jo crec que hi ha qualque
perquè l'ha fet, i...
Hi ha qualque piscina en l'estiu a Mallorca que més o menys conèda igual que això.
Està bé, si sabem el discurs que hi ha darrere. Bé, però hi ha més pavellons que criden l'atenció en aquesta Bienal de Venècia, per exemple, el danès. En una de les sales s'hi pot observar un grup de joves que competeixen en una cursa d'espermatozoides. Sí.
Sí.
Bé, no. Per ara som més o menys allà mateix, no?
Bé. Això... Sí. Sí. Això que són, les que han criat més... Rànquing de coses...
Sí, rànquing d'exposicions que han criat més atenció.
Esperpèntiques sí, d'aquesta sí, sí. Bienal que veurem a Venècia d'art artística.
Sí, d'art, sí, sí.
Bé, en el de Japó hi ha 200 bebès de joguina amb ulleres de sol i el públic els pot agafar, dur-los a passejar o a canviar-los als bolquers.
Això és una pràctica que també...
Sí, per aprendre, no ho sé.
No, que ja hi ha gent que ho fa en juguetes, bebès de jugueta.
Sí, sí.
Però bé, ara és una instal·lació artística.
Sí, ara s'ha convertit en art.
Bé, idò, a part d'això, aquesta 61a Bienal de Venècia ha començat ben envoltada de polèmica i protestes. Col·lectius com Pussy Riot o Femen s'han manifestat contra la presència dels pavellons de Rússia i d'Israel. Una vegada més, aquesta fira s'ha convertit en un reflex del món actual a través de l'art provocador i els conflictes polítics.
Doncs això és el que s'espera en aquesta Bienal de Venècia, que comença aquest dissabte, dia 9 de maig, i que segur que nosaltres no vos hem fet 5 cèntims, però segur que aquest dia vos sorprendrà perquè ens sentireu a parlar de les diferents manifestacions artístiques que proposa cada pavelló i que també intenta, doncs, això, sacsejar, remoure un poc aquest art més provocador per allò que podem veure fins ara, no?, amb aquest idolàs.
Home, jo crec que ja és la provocació, ja.
Sí, ja s'ha duit a segon quin límit.
Que... No, des del moment en què el 61, en Pierre Manzoni, va ficar dins llaunes les seves femtes i li va dir merda artist, se suposava que jugar en les secrecions humanes ja havien provocat en el seu moment.
Ja ho han fet.
Sí, que l'any 2026 torna amb l'any 61, a mi m'acosta. Que pot ser quan li dones un sentit, sí, però és com quan comentaven l'altre dia, crec que eren vosaltres, quan Rosalía va anar a la Met Gala fa 2 anys, que va anar vestida de negre, no sabia què fer i se va inventar com un discurs dins el cotxe per justificar com anava vestida. A vegades també tens la sensació de que en el món de l'art contemporani tenim tendència a inventar-nos un discurs i a partir d'aquí és quan creem aquesta instal·lació. Jo, lo de dins un tanc, qualcú que estigui nedant dins orina que s'ha anat replegant en els diferents pavellons d'aquesta Bienal de Venècia, me fa entre oet i peresa. Les coses com són. Crec que se pot denunciar la contaminació i els efectes del turisme d'una altra manera. Però si l'única via que ha trobat els artistes per fer això, avanti. Que res d'espermatozous.
Cridar l'atenció.
Que sembla meravellós. Lo dels nadons amb ueres de sol de joguina repartits aquesta setmana, tothom en va ple d'una parella d'enamorats que tenen un bebé reborn i volien inscriure'l a una escoleta infantil. I han parat escrit en el cel perquè aquesta escoleta infantil ha dit, me sap greu, aquí només poden guardar bebès humans. Clar, des del moment en què després ho transformes en art i la gent perd una mica aquesta noció de la realitat i allò artístic, també no és més que un reflex d'aquesta contemporaneïtat una mica esbojarrada que m'ha de cap viure a tot plegats. Ara, jugant les secrecions, a mi ja me fa una mica de peresa.
Clar, i deu ser un pap perillós a nivell de salut.
Anava a dir, qui fa snorkel deu anar amb un neoprè.
Sí,
supos
sí.
Que deu anar, com a segellada.
Hermèticament.
Evidentment, però allò hermètic també falla.
Bé, m'he posat un neoprè per fer rafting. Però
no sabia.
Que no vas totalment...
Rafting has fet. Solució sí. Que fa rafting?
No, faig, no.
Una vegada.
He fet una vegada. Però no anava completament segellat, però entenc que quan te lleves el neoprè, qualque gota d'aquells mil pixums...
Exactament.
T'ha d'arribar.
I llavors, aquest artista deu ser la cosa més estugosa del món, que si se troba malauradament un pèl a la sopa, és que va retornar al plat i ha estat bussejant entre orina i femta.
No, però no és l'artista que està bussejant. És una altra persona.
Bé, o la persona que tinguin contractada... Sí.
Clar, que ja s'hauria de ficar l'artista, però jo, saps? Si tens aquesta idea...
Sí, però si es deixen sopixum, qualque dia l'haurien d'estudiar. Perquè jo fa... Crec que va ser el Nadal passat, quan vaig anar a Londres, que vaig anar a Satellite, que tenen una instal·lació, que són les fotografies, perquè, evidentment, a Satellite no hi ha neu, que eren un matrimoni d'artistes que feien flors a la neu com a resultat de com pixaven. I que, clar, feien com una espècie com de cossis.
Clar,
i
que
posaven
si
neu.
De Montseneu fa dibuixos.
Sorina, normalment, sol estar més calenta aquesta neu, i dins aquest cossis llavors llevaven el que seria la part sobrant i feien com unes flors, i els es posaven. No ho sé, pot ser, deu experimentar massa en els fluids corporals. I a partir d'ara hauríem de tornar, no ho sé, en el Renaixement, un tauló de fusta,
una mica
de pintura a l'oli, no ho sé, diguem clàssic,
una
però...
Una floreta pintada, ja
exacte,
està.
Tornant als bàsics. Sí, pot ser. Però això hi ha biennals, i gràcies a això avui ho estan comentant aquí a la taula de redacció.
Exacte, 61a Biennal de Venècia comença aquest dissabte. Més temes. Ara vam parlar de gastronomia, de menjar, i de la Caneló Party que ha fet el xef mallorquí també el Caldentall. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. I d'oci, el xef d'IV3, Tomeu Caldentall, va celebrar diumenge el Caneló Party per celebrar el 25è aniversari d'un dels seus plats més estimats, el Caneló 2001. Així explicava a un vídeo a xarxes socials com va néixer aquest plat que va crear en el seu anterior restaurant, es molí d'en Bou de Sant Llorenç.
En aquell moment, l'any 2001, no traduïm un anyet. Oberts, i tota la cuina catalana estava en ple ebullició. No? I el Caneló, tan clàssic de Catalunya, vam intentar donar-li una volteta i fer-lo nostre. I crec que el que va marcar la diferència va ser aquesta pasta wonton, que fa 25 anys no era tan usada, no la feien servir tant dia a dia, i ens va donar una textura especial en aquest caneló. I després se barreja de dues llans, el porc, el sorpeu de porc, i el confit d'ànera. I després tot ben lligadet amb un pot de foie d'ànera, que això li dona aquest punt de puntuositat i aquest puntet marcadet, i després un poquet d'obercot sec, no?, que mos dona tota l'essència d'aquesta cuina mediterrània tan nostra. Això és Caneló.
Això era el Caneló, comptava en Tomeu Caldentall. I per celebrar el quart de segle d'aquest plat, el passat dia 3 de maig, va fer aquesta Caneló Party al seu restaurant. Durant aquest esdeveniment es varen servir de manera gratuïta més de 1.000 canelons. No poden tenir en directe en Tomeu Caldentall perquè té feines, però avui de matí hem parlat amb ell i ens ha enviat un grapat d'àudios, per exemple, que ara escoltarem. Li han demanat per què és tan especial aquest caneló i ens ha contestat això, escoltau.
Els canelons són especials no perquè nosaltres ho diguem, sinó perquè la gent durant tots aquests anys ha dit que eren especials i és el client, la persona que les anant menjant, les que les mor van demanant. Nosaltres simplement el que hem fet és intentar mantenir la recepta tal qual ho vam fer des del principi i de qualque manera això... En el final, les coses no és el que nosaltres deim o el que nosaltres ens pensem, sinó el que diuen de nosaltres, no? La gent. Per tant, aquest plat s'ha convertit en icònic perquè la gent l'ha convertit en icònic. No ha estat una cosa premeditada nostra, ni molt manco.
En Tomeu no ho tenia premeditat, però com que és tan bon cuiner, ha hagut de fer aquesta festa. I també ens ha contat per què vàrem voler celebrar aquest 25è aniversari del Caneló 2001. L'escolta.
I la festa simplement va ser un agraïment a totes les persones que durant aquests 25 anys han fet aquest caneló fos possible. Si l'han vengut a menjar, si l'han parlat... Ens han donat suport tots aquests anys i era un poquet això, agrair amb una festa oberta a la gent que ja havia provat alguna vegada que aquest plat hagi pogut persistir i durar 25 anys. Els plats les proposen nosaltres, els cuiners, però si les mantenen perquè les demanen i perquè agraden són els clients. Ets la gent, no? I això és un poc el que ha passat amb aquest caneló.
Clar, els cuiners proposen i els clients disposen.
Clar,
i
si
en
no
aquest cas, en Tomeu Caldentall, és que ja és perquè a mi m'agafa molt escarramar, perquè jo cada dia dinaria de Tomeu Caldentall.
Jo també.
Però mos hem de conformar en veure'l cada migdia aquí a IV3 Televisió.
Que mos ho menjam pels ulls.
Exactament.
Quasi.
Perquè no el sentim.
No, no, nosaltres som molt de mirar la tele, però de no sentir-la, de no escoltar-la, perquè no,
no, poden,
no. No tenim volum, perquè si no interferiria en l'evolució d'aquest programa.
Però ara, a veure, que el caneló, tot i que sou una cuina d'aprofitament, cada xef té el seu caneló amb la seva innovació. Ara ho deien, Tomeu, aquest du pasta one, du peu de porc, can de porc, confit d'ànec. L'altre dia també vaig anar a un restaurant de la Maca de Castro i també té els seus quinelons com a molt característics. Vull dir que sí que és una cuina refinada, tenint en compte d'on ve el caneló, que és de cuina d'aprofitament. Mm-hmm.
No, que realment li pot posar allò que vulguis.
Jo estic a la Maca de Castro, te vaig estar fa un parell de setmanes i són molt bons.
Molt bons.
Jo és que el caneló, troc que és, si estan ben fets, és una fantasia, perquè ja t've tot com a enrotllat. Mm-hmm. No has de fer res. Mm-hmm. Només agafar la cuera o la forqueta, quan t'estimis més, perquè fa una miqueta de beixamel, i després ja menjar-te tot aquell farcit. A mi el que m'agrada és que tinguin la pasta gruixada. Per això troc que la idea d'en Tomeu de posar pasta guanton li donaria una mica més de lleugeresa, que a vegades passa que quan fas canelons industrials, d'això que vas a un hotel de cap de setmana, i com que és aprofitament sempre hi ha canelons, engafes i a vegades hi ha més pasta que farcit. Jo crec que el secret d'un bon caneló és que hi hagi molta tita. No sé tu, Celestí, que ets un home també...
Quants en menjau? No ho vas anar a demanar.
Depèn,
quants en menjau?
Depèn si són canelons...
Depèn de la mida.
Si són canelons del meu predí, crec que en 3 o 4 basta.
3 o 4.
Perquè són grossos. Però si vas a un restaurant...
Ja m'ho mal, els fa petits i sempre són 6.
Sí, és un menys. I mira que estàs magre, oh?
Tu ets de refegir.
Però som petits i fins.
Clar. Sí. És que ara el que s'estila molt, no, manco, grossos, alguns, eh? Alguns restaurants que fan canelons, no fan canelons, fan caneló. Canelo. I te'n fan un com una mica llarg, que deu fer 15-20 centímetres, amb un farcit d'allò que ells consideren. Però aquells canelons de padrina d'un temps, que anaves a un bar de menú i te feien dins aquella olleta de test, 3 o 4 canelons amb una miqueta de beixamel, això jo fa un munt de temps que no m'ho trob. Per favor, restaurants del món.
I
del món va bé, perquè anant pel món de vegades, però sobretot de Balears, posau-vos a fer canelons, per favor.
El món del caneló.
Sí, sí. I sobretot duinar a migdia aquí a Ivetres. Clar, sí.
En Tomeu Mos em podria enviar
com posar qualcú.
Així els haguéssim provat. M'encanta anar en caneló 2001. Així ja sabem cada any quan d'any té 25 anys. I aquesta festa fantàstica que va fer en Tomeu Caldente, que el podeu veure cada migdia a Ivetres Televisió. Acabam aquesta taula de redacció posant un poquet de música. Hem d'escoltar en Rels B, perquè demà publica nou disc. Te prometo una habitación frente al mar, con una vista espectacular y un cielo azul por conquistar. Bebé, no importa el lugar, te consiento otro rato, te cocino. Vida sin ti no imagino, y cuál es el trato pa' estar contigo. Si me dan a elegir, te consiento otro rato, te cocino. Fa una setmana el cantant mallorquí més internacional, en Rels B, va publicar una fotografia a Instagram amb el que semblava ser una portada d'un disc, una publicació que va fer després d'haver esborrat tots els continguts que tenia en aquesta xarxa social. És una nova campanya de màrqueting.
Ho han xerrat més d'una vegada, que quan un artista borra totes les fotos que té a Instagram és perquè traurà qualque cosa, o anunciarà qualque cosa. I ha estat cert, perquè durant aquests dies en Rels B ha anat donant més detalls d'aquest nou àlbum que sortirà demà. Ha explicat que durant aquests mesos ha fet una pausa de les xarxes socials per aconseguir un impacte creatiu, un impacte positiu de la seva creativitat. El nou treball del Rels B es titularà Love Love Flag. Me quedo con esa carita angelical, mi chula, mi bebé. Yo quiero saber cuántos besos te puedo dar en una. I si tenim qualque oient que mos escolti des de Madrid, ha de saber que en Rels B avui vespre a les 9:30 celebrarà una listening party del nou disc a la plaça Major de la capital espanyola, coincidint amb el començament de les festes de Sant Isidre. Una cosa que s'ha posat molt de moda, també, això de fer les listening party. No sé si heu anat mai a cap.
Sí, jo sí que he anat.
Xisco, tu?
És molt divertit.
Jo és que quan hi ha tanta de gent, ja saps que...
Però si hi ha una listening party, no? Sols un pal limitat.
Jo aniria una listening party a una casa particular.
Una casa...
Si ara, per exemple, na Maria Jaume...
Te fas amic seu i...
La Rosalia, en Rels B, fa una festa per 40 amics...
Sí, normalment...
A mi m'hi toparan, però una d'aquestes multitudinàries...
hi ha poca gent en aquestes listening parties.
En aquesta d'en Reels B segurament hi haurà molta gent perquè serà un acte públic
a mig
de la plaça Major de Madrid
i ho ha anunciat. Sí.
Per Instagram ahir ho va anunciar.
I aquest cap de setmana, gran presència illenca a Madrid, perquè també Naina Fullana presentarà dissabte Los Días Buenos a Madrid.
Que bé.
Companya d'aquesta casa.
La nostra companya lingüista, però també novel·lista d'èxit. Tothom ja està esperant la seva segona novel·la, que el darrer pic que vàrem parlar amb ella va dir que l'estava engirgolant, que estava en execució, aquest cap de setmana serà a Madrid dissabte, concretament, per presentar aquest llibre.
Que bé, perquè és una novel·la fantàstica i que segur que també és molt ben rebuda en castellà,
que
s'ha publicat en castellà.
Més recorregut.
Per això la presenta a Madrid.
Exacte.
Com en Resby complirà la plaça Major, per allò que veig, perquè si és un tema públic...
És molt fàcil omplir la plaça Major de Madrid.
Molt fàcil, no,
fent un concert d'aquests així sense avisar quasi. És molt fàcil que la gent s'aturi i que...
La plaça Major no és molt grossa.
No és molt grossa i que la gent s'atura també, si vol que hi ha truï.
Sí, és més o menys com el Banco Semblant, el que passa que crec que...
Un poc més grossa, sí, un poc més grossa. La de Madrid.
Si és la plaça Major...
Que tu has estat.
És que jo he estat, és com la plaça Major de ciutat. I just de vora hi ha la xocolateria Sant Ginés. Ho dic perquè ja aquí vas, aprofites per anar a fer una xocolata.
Jo hi vaig anar, justament. Era el dia dels enamorats, no sé per què, era Madrid, 14 de febrer, i vaig anar en aquesta xurreria, i justament aquest dia els xurros estaven tenyits de color rosa. Jo no ho vaig demanar. Però m'ho vaig de menjar un xurro rosa.
Roses.
Perquè era el dia de Sant Valentín.
Bueno, aquest diumenge jo hi seré en aquesta xerreria. Els hi demanaré a menys si...
No hi arribarà demà. No, que és avui, se li sent impacte.
No, jo arribo dissabte.
Ja hi vaig anar en diumenge, tampoc no fa gaire. I no vaig haver de fer molta cor.
No, perquè després...
I vas anar en dissabte?
En diumenge.
En diumenge.
En diumenge.
És que jo sé, perquè vaig anar amb el meu ropit i els nebots, varen fer de vés
diumenge que tenien 3 quarts
d'hora. Mitja de cor.
Però llavors que té, és que té 4 o 5 portals oberts, ja.
Sí. Estàs com... T'has d'anar com a repartint.
Tenen un... Bé, tenen un... Tres carrers, pràcticament.
Jo, l'única vegada que he anat a Madrid, vaig anar a un bar normal a fer xurros i no vaig haver de fer cor. Estava assegut, tranquil·let.
Jo te comp ara aquest rotllo senzillesa que intentes vendre en antena, estimat. Però és com veníem a Palma i no anar a Can Joan de Saigo a fer una encimada amb un gelat de mel·la. Les coses s'han de fer
allà. No fa falta anar sempre en el lloc més famós.
No.
A vegades n'hi ha de més bons i
per tant, tampoc has anat en el Diamante a fer el panet de Calamars.
No.
Bé, com que és a Madrid, direm que n'hi ha de més bons que el Diamante.
Veus?
Bé, fiat.
Que a vegades que sigui més conegut no és igual que sigui més bon.
Però també podem anar a fer un Torreznos.
Sí, el que passa és Torreznos. A mi Torreznos pens que on et fan bons és a Segovia. Ho dic perquè tenen aquesta tradició...
Pot que fas amb un viatge de Tentol
si voleu,
a Segovia,
ja sabeu.
A menjar Torreznos.
Jo, els millors que he menjat va ser a Segovia, a un bar que mai m'hagués imaginat que fessin aquells Torreznos espectaculars.
Anirem, Ida.
Visca a Segovia. I és cochinillo. Tot i que la porcella és molt bona, abans que qualcú digui quilòmetre zero.
I a Can Joan de Saigo també fan coa, que l'altre dia...
Sí, és veritat que sempre hi ha coa.
I hi havia d'haver 20 minuts de cova també per anar a fer un gelat.
Ja, però quan més Can Joan de Saigo obrin, més coa,
és el nostre Sant Ginés. Sí.
Perquè com que n'hi ha tant, ja... Que,
no, però jo
que sempre... Que més.
Però clar, jo sempre que hi vaig, tant si vaig en el de centre de Palma com es de Vinguda, sempre he de fer, com a mínim, 5-10 minuts de cor, que està molt bé, que
no, ja
el comerç
el
local i la restauració local funcioni, però et cert que...
I la xocolata no és més bona.
És un èxit.
A quin de Joan de Saigo és més bo?
No. Entre Sant Ginés o Can Joan de Saigo.
Evidentment, Can Joan de Saigo.
I també
una cosa, els xurros se fan gràcia un dia, però aquella cosa tan oliosa on se posi una encimada o un quarto de Can Joan de Saigo...
Consum ocasional.
Res a dir. Clar, si fas gràcia i passes allà el cap de setmana, has de berenar amb gent, no saps on anar, acabes fent un xurros. Si no, ja me diràs que se m'ha perdut a mi per allà.
Tenir roses, si no, el dia dels enamorats, Sant Valentín. Bé, en tot això, fem un temps.
Quin és el teu moment de Tentol?
Hola, bon dia. Som en Xavi i jo és el moment que trobo habitualment per fer un petit Tentol, el dia que me dóna la vida per fer-lo, sol ser després de dinar, que arriba la feina dins i després de dinar, i intento habitualment fer una becadeta, que és un moment màgic en el que aprofit per no utilitzar el mòbil, intentar desconnectar, encara que sigui per 20 minuts del món, mirar el telediario, mirar un documental, mirar algo, i després continuar amb el dia. Així que aquest és el meu moment de fer un tèntol, i ja també, si escau, pues puc anar amb els amics o prendre alguna cosa pel carrer. Però aquest seria el moment de la becada. Una abraçada, que vagi bé.
IB3 Ràdio és servei públic. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Com es diu en català la persona, empresa o organització que dona feina? Les persones que treballen per compte d'altri amb un contracte són assalariats o empleats. I les persones, empreses o organitzacions que els donen feina són els ocupadors, en castellà, empleador. La probabilitat que té una persona de trobar un lloc de treball o de conservar el que ja té s'anomena ocupabilitat, en castellà, empleabilitat. I encara tenim un mot més general i més tècnic, demandant. És la persona, física o jurídica, que sol·licita una feina, un producte o un servei. Recapitulam. Assalariat o empleat, ocupador i ocupabilitat, i demandant. A fer feina s'ha dit. I terme explicat, terme acabat.
La Subjectiu, amb Eugènia Sampedro.
Aquesta música ja indica que hem de parlar de cinema. Amb Eugènia Sampedro, com estàs?
Hola, què tal, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, molt bé.
No has pogut venir avui, quina llàstima, però dus una pel·lícula que jo crec que se'n sentirà a parlar. No ho sé, tu què trobes?
Total. A mi sí? És una pel·lícula que, de veritat, me fa moltíssimes ganes, aquesta pel·li. Pues, és a dir, sé que sempre dic el mateix i que sempre deu pel·lis que realment me fa molta il·lusió veure, però és vera que en l'historial de premis que ha guanyat aquests darrers mesos, pues, és un indicador de que serà una pel·lícula important per cinema espanyol i per la taquilla espanyola.
Sí? Creus que també farà bona taquilla? És una pel·lícula independent? Alternativa?
A veure... Sí, és una pel·lícula petita, en realitat totes les pel·lícules així, no tan òperes primes, però una pel·lícula de 94 minuts, amb un càsting que realment no és molt conegut, amb una temàtica que tampoc s'hi aposta molt, és veritat que cinema espanyol sí, però els drames, l'adolescència familiar, l'Alzheimer, tot això fan que en realitat sigui una pel·lícula petita, però tot i així jo crec que amb els premis que vau tenir en el Festival de Màlaga faran que el públic espanyol decidís quina voler-la.
Mm-hmm. Parlam de Jo no moriré de amor, escoltam el tràiler.
Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana. Mamá, sopla.
Invierno.
Invierno es una estación que viene después del miércoles.
Me contaste.
contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
Me voy.
Pero si acabas de llegar.
Yo que sabía que mamá se había perdido.
Hay que estar más pendientes.
Sí, claro, como tú, ¿no?
¿Como yo qué?
Tu madre, ¿qué tal?
Bien, ahí va.
Joder. ¡Vete! ¡Que te vayas, papá!
¿Y tú cómo vas con eso?
Yo bien, bien.
¿Claudia, estás bien?
Sí, sí.
¿Qué haces? ¿Sí, seguro?
¿Pero qué haces?
¡Joder, tampoco, joder!
¿Puede pasar otra pareja?
¡Que no!
¡Clau!
¿Pero tú qué te crees? ¿Que porque yo tengo aquí mi vida, mis colegas, estoy bien?
Mama. Qué pelos tiene, ¿no?
Lo acabo de peinar.
Eugènia, per què xerram avui d'aquesta pel·lícula Òpera Prima d'Anna Marta Matute?
Pues mira, xerram d'aquesta pel·lícula perquè neix d'un joc bastant personal i a més, me toca molt de prop. En aquest cas, la directora, Anna Marta Matute, parteix d'una experiència pròpia on ella mateixa va haver de fer-se càrrec de la seva mare quan ella era jove. I, d'alguna manera, aquesta pel·lícula és la seva manera de tornar en aquell moment i contar-ho, contar la seva vivència i contar com ella ho va viure, no?
És a dir, que és allò una miqueta que ha un poquet d'autoficció.
Sí. Sí, 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 exactament.
Com és la literatura, també, en el cinema, en aquest cas.
Sí, jo crec que aquesta pel·lícula, en el final, és interessant perquè en el final no mos mostra la típica pel·lícula que conta com una filla té una mare malalta i xerra d'això, no? Xerra d'un personatge que decideix viure la seva adolescència sense fer-se càrrec. Crec que aquest punt és bastant interessant. Crec que les famílies que en algun moment han hagut de patir d'això s'hi han trobat en algun moment, sobretot tenint infants adolescents que diuen: ostres, què han de fer, saps? Han de seguir amb la nostra vida, han de fer molts càrrecs de la nostra mare, no? És allà com un punt d'inflexió molt important per la família, i que aquesta directora pues, ho va viure d'aquesta manera. Jo no sé si ella va decidir pues, això, no? Viure la seva adolescència i que una altra persona se'n fes càrrec de sa mare, però és el personatge que ella ha escrit i que ha triat per representar aquest estil d'adolescència, diguéssim.
La malaltia de sa mare és Alzheimer?
Sí. Sí, 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 sí. I, bueno, el que vos deia, és una pel·lícula petita, és una òpera prima, però és veritat que ha aconseguit imposar-se noms ben bé consolidats en el festival més important de cinema espanyol. Va guanyar a Màlaga, després va guanyar també Premi Feroz Porta Oscura, vull dir que... Bueno, sí que és veritat que en el final el cinema espanyol, si no, que ja ho hem xerrat altres vegades, si no és un Torrente o si no és un Padre Más Que Uno, pues Pontura, sa gent no s'hi atraca, però crec que les persones que mos estiguin escoltant vos anim a veure-la, perquè és veritat que les persones que l'han vist en algun moment, en algun festival o algun passi de premsa o això, xerren molt bé d'ella, i el fet de que Elàstica Films hagi decidit distribuir-la també és un molt bon indicador.
Clar, Eugènia, parlaves del seu pas per el Festival de Màlaga, on se'n va dur millor pel·lícula, millor interpretació femenina i millor actor de repartiment. No és només un premi menor, sinó que se n'han duit tres de les grans categories. S'ha estrenat massa aviat perquè això faci la de Goya, o encara pot arribar en el Goya de l'any que ve? Ho dic perquè el Manco, com a directora novell i com a actriu novell, està cantat que pot ser, hauria d'entrar dins d'aquesta categoria.
Sí, i sé que és molt pres per dir-ho, però estic segura que Anna Marta Matute guanyarà millor Goya, millor direcció novell.
Un moment, Sant Pietro, torno a dir, li donarem en el rec i d'aquí res, un parell de mesos, quan vinguin es Goya, li donarem en el play i sabrem si han encertat o no.
Sí, 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 estic seguríssima. És que, a més, bueno, jo que soc molt friqui d'això, fa uns mesos ja... Bueno, fa uns mesos, perdona, fa unes setmanes ja va sortir com a sa papeleta Besgoya de direcció novell, i na Marta Matute està aquí de dins. I sabeu qui està també? En Joan Porcel amb la Carn, que recordeu va guanyar també en el Festival de Màlaga, el nostre company mallorquí, cineasta, i potser s'hi trobaran allà.
A la gala. Ara, com Alejandro Sanz, Corazón Partido, per una vegada sí. que una dona direcció novell ha de competir amb un dels nostres, sempre els nostres primer, faltaria més. Joan Porcel Forever. Sí.
Totalment, jo l'adoro, és una persona meravellosa i sap molt bé el que fa.
Sí, i tenim molta gana de veure la pel·lícula.
Sí, és així.
L'altre dia el vaig trobar en el teatre i Joan, tenim tantes ganes de veure la teva pel·lícula, diu, bé, aviat la veureu, no? No falta tant i
no,
també la podrem
no falta tant
comentar aquí la carn, aquesta
sí, sí.
pel·lícula d'en Joan Porcel, que també ha guanyat premis i ja també se comença a parlar d'ella i d'en Joan com a autor novel. Però bé, tornem a aquesta pel·lícula, Jo no moriré sí. d'amor, s'estrena, com dèiem, demà, just demà, aquest divendres. Per què creus que sí. l'haurien de veure?
A mi, jo crec que és una pel·lícula important perquè, bueno, en el final s'allunya una mica pues, dels blockbusters o d'aquestes pel·lícules que ja hem dit són les més taquilleres a Espanya, que són pues, aquests blockbusters espanyols, aquest tipus de comèdia una mica més per veure amb els infants o no, però que tot i així hi ha aquest misteri de que a tothom li agraden aquest tipus de pel·lis. Aquesta no serà el cas, és vera que no crec que tothom vagi a veure aquesta pel·lícula, però sí que jo la recomano perquè al final pues, ens mostra una realitat que a vegades sovint està invisibilitzada, que és pues està allà, no? Per ta mare o ton pare en el moment en el que tu no t'esperes. I crec que és un personatge molt interessant perquè se revela, perquè diu que ella en aquest moment no vol haver de viure això. I bueno, pues sí, perquè crec que serà una bona pel·lícula. De veres, jo no l'he vista, però estic 100% convençuda de que sa gent l'anirà a veure i li agradarà.
Mirant el tràiler, clar, també és aquesta cosa de sa relació amb familiars, no? Perquè crec que són dues germanes, una adolescent i una que és un poc més gran, que
sí,
interpreten a Laura Weimar, no sé com se diu.
Sí, Laura Weimar, que sí. A mi m'agrada molt aquesta actriu, també.
Sí, que sé que va fer aquella pel·lícula duríssima, aquella que sí. feia d'aquella mare...
Sí, s'ha d'anar... De Salve Maria, d'anar Marco i Salve Maria.
Sí, Salve Maria. Era la protagonista que també va guanyar molt de premis, na Laura, amb aquest...
Un Goya.
Sí, per exemple.
Sí.
Amb aquesta pel·lícula. Però bé, ho dèiem perquè és això, no? Aquestes relacions entre mare, pare, filla, adolescent i germana, que se nota que hi ha diferència d'edat entre totes dues. Una sí. que també les relacions entre germanes quan una mare està malalta, quan una mare comença a desenvolupar una malaltia. El pare també com interactua amb elles dues. Crec que també aquesta relació amb familiars són interessants perquè molta gent com que empatitza molt.
Clar, perquè és el que deien, que no tothom xerra d'això, saps? A mi personalment m'ho va passar. Per sort, ma mare ja està bé, però varen ser molt d'anys, molt, molt difícils, que a mi, a més, m'ho va agafar a mig de l'adolescència i era una situació complicada de viure i de gestionar. Per això jo crec que el fet de que el focus de la pel·lícula, de que el personatge protagonista sigui la filla més jove... crec que hi pot treure molt, no? Una persona que escriu sobre això, per tant sí, és una pel·lícula pues, una mica oscura, una mica també introvertida, però en el final la crítica ho està dient, és una pel·lícula que serà la sorpresa del cinema espanyol d'enguany.
Vaja, i de l'haurem sí. d'anar a veure. I el títol està molt ben triat també, Jo no moriré d'amor.
Sí. Sí, és molt guapo. Me fa moltes ganes, la veritat.
I la Nina no l'havia vista mai. La que fa d'adolescent, la treu protagonista, qui és? La coneixes tu?
No, jo crec que és el primer que ha fet. I pot ser, potser, ha fet algun curt com a els seus primers papers, no? O algo de televisió o teatre, però és la seva primera pel·lícula llarga, el seu primer llargmetratge, sí.
I els altres...
Clar, després tenim un actor que a mi també m'agrada molt, que com bé ha dit en Xisco, ell va guanyar Màlaga, millor actor, i és en Tomàs de l'Estal, que bueno, que jo crec que és bastant famós a Espanya, ha fet bastantes pel·lícules, i a mi també m'agrada molt, la veritat. Ha fet moltes coses, ha fet molta pel·lícula, ha fet molta sèrie amb en Sorogoyen, ha fet molta cosa per Netflix també, però és molt bon actor.
Sí, surt Antidisturbios, per exemple, entre moltes altres, perquè és veritat que té una carrera extensa.
I en l'Almodóvar també crec que ha fet coses, sí.
També surt Anatomia d'un instant, aquesta darrera sèrie de Movistar que descriu el llibre d'en Cercas. Bé, sí, sí. Que és una carrera. I la que fa de mare, l'actriu que fa de mare, no la coneixia tampoc. Júlia Mascort.
No.
No, Júlia Tenina, no. Perdona.
Sí, no, Sònia al marxa, pot ser?
Sí, Sònia al marxa.
Sí, jo tampoc la conec. És vera que crec que va fer El Talento, crec que és la darrera pel·li que s'ha estrenat en els cines, però a mi tampoc me sona aquesta dona.
Uh-huh. Que, bé, també fa un paper difícil
i
impactant, sí, només sí. De veure els tràilers d'aquelles pel·lícules que te fan pensar, que te fan connectar amb la família, que te fan posar també en aquesta situació tan tendra, tan familiar i a vegades també tan complicada,
sí,
com és la malaltia d'una mare. Idò, sí. Eugènia, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I per cert, ja sabem de què anirà. Aquí estarà dedicat el cicle de Cine Ciutat després d'en Tarantino. Qui arriba?
Pues mireu, era algo que me feia moltes ganes contar avui, però finalment la distribuïdora d'Espanya ha denegat els drets d'exhibició abans de la gran estrena.
Què
sí,
dius?
És una pena.
Oh.
Sí. Crec que no ho podran resoldre, la veritat, però bueno, et fèiem un univers dedicat a Steven Spielberg i bueno, la distribuïdora, com que al final, dia 12 de juny, si no m'equivoco, estrena la pel·lícula, en Spielberg, pues, crec que han decidit no donar drets d'exhibició per les seves pel·lícules anteriors.
És sí, a dir, que no se podrà veure cap pel·lícula en Spielberg en pantalla grossa, de moment.
No, exacte, de moment no.
Ui, vaja.
Abans del dia de la revelació, que serà dia 12, això ho tenim segur.
Això sí?
Sí.
Això s'estrena? Sí?
Sí. Mm-hmm. Sí, sí, sí.
I de molt, però, bueno. I de molt malament, Sant Pietro.
Ja, no, és una pena, perquè ja, bueno, nosaltres ja ho teníem tot preparat i tal, però bueno, va ser que no.
No ha pogut
coses ser. Que passen.
Sí, a vegades hi ha contratemps que no hi podem fer-hi res i mos hagués agradat veure un cicle en Spielberg, però a més serà un altre director que segur que també mos agradarà.
Sí, 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 algo farà. No sabem estar quietes, això ho tenim clar.
Exacte. Una ferrada, Eugènia, bona setmana. Gràcies a tu, també.
Igualment.
Ara hem de fer una petita pausa i tornem tot d'una, que hem de parlar amb en Màrio Serra, que ve a Mallorca aquest cap de setmana per presentar la seva darrera novel·la, El malentès.
Tres ràdios, coneixement. Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretxa que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Divendres a les 7 i mitja, viu amb Esport 3 en joc, la prèvia de la Champion de l'Illes Balears, Palma Futsal.
A les 8 i mitja del vespre, en directe des de Pizzaro Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay mucho ojo puesto en nosotros.
Des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esports 3 en joc.
Tendol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Idò sí, continuem, i ara heu de saber que aquest dissabte a migdia en Màrio Serra presenta el darrer llibre, El malentès, a la llibreria Rata Corner de Palma, i també ho farà demà a Manacor, a Mont de Llibres, molt ben acompanyat.
Totes les coses que dic les tenies malenteses. és fàcil d'entendre que part del centre, però no serà per sempre.
Editat per Proa, el malentès de Màrius Serra és una tragicomèdia d'intriga, humor, tendresa i acció. El protagonista és en Joan Ferrer, un traductor de vida tranquil·la, a qui el món se li esbuca de cop quan la seva dona, na Rosa, mor en accident de trànsit en la seva filla Auba, de 5 anys, pot després que la dona l'hagi trobat a la dutxa en la cangur. La filla sobreviu, però aviat en Joan descobreix que no és el seu pare biològic. A partir d'aquí esclata una allau de revelacions, traïcions i mals entesos que afectaran totes les esferes de la seva existència, des de la familiar, la sentimental i la professional, fins a arribar a la legal, Margalida.
I nosaltres en volem parlar amb l'autor d'aquest mal entès, és en Màrius Serra. Màrius, benvingut, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé, encantat de ser amb vosaltres.
Nosaltres també, Màrius, moltes gràcies per atendre'm-vos. He llegit que dius que és probablement la teva novel·la més ambiciosa que has escrit mai. És així?
Sí. La veritat, sempre fa de mal valorar i de mal dir, no?, quan sobre el que tu escrius, però la veritat és que he estat com 3 anys convivint amb en Joan Ferrer i l'Alba, però també amb tota la resta de personatges de la novel·la, i m'ha anat creixent fins al punt que m'ha passat una cosa que no m'havia passat mai, que és que quan l'estiu passat la vaig acabar, fa pràcticament un any, una mica menys d'un any, vaig sentir dol. Em vaig sentir de dir, ja està, no, en fi, no m'havia passat mai, per això parlo d'aquesta ambició literària també, sí.
Ho dèiem, la presentes en 2 dies, demà divendres a Mont de Llibres, a Manacor, amb en Toni Gomila, aquest actor que aquí tindreu conversa, i dissabte ho faràs a la llibreria Rata Cornel a les 12 del migdia amb en Sebastià Alsamora. Has trobat dos amics.
Sí, dos bons amics, dos admirats amics, cadascun en el seu llenguatge artístic, ben divers i alhora ben ric, no? Jo estic molt expectant per la presentació de demà a Montllibres, perquè ja en Toni Gomila ja em va presentar una novel·la negra allà, i just abans de fer-la va dir, mira, saps què? Jo faré veure que entro, m'amago, entro amb una pistola, faig pum i et mato. I jo vaig haver de... No ho havia fet mai i em va encantar, però ja veurem què em depara demà.
A veure, en Toni, quina t'haurà preparat? Segur que qualcuna. Clar, és el malentès separat, eh? Malentès, sí. No junt.
Sí, evidentment que hi ha la voluntat de fer-t'ho mirar 2 vegades, de dir què m'està dient, va junt, va separat, sí que hi ha aquest joc verbal, però la novel·la n'està farcida de malentesos junts, que sovint són confusions atzaroses que determinen moltes vegades la nostra vida sentimental. El mateix Joan Ferrer coneix a la seva primera dona, de qui queda vidu, com heu explicat, perquè s'intercanvien per atzar les maletes en un viatge en un aeroport, i coneix la seva segona parella, una antropòloga, la Muriel Vaireda, perquè en una casa de fotocòpies va buscar el que ell havia encarregat i també s'intercanvien els sobres, no? Aquesta mena d'atzar sí que són malentesos junts, però la novel·la va una mica més enllà, va mostrant aquesta tensió i conflicte que hi ha sempre en el que és la vida, que no deixa de ser una lluita del bé i el mal, i de distingir-los, de manera que, en fi, és molt pretensiós voler entendre el mal, però el títol va per aquí, sí.
Me fa gràcia, Màrius, que parlis de mals entesos i cada vegada que nomenes el teu protagonista, en Joan Ferrer, a mi va ben escapar en Joan Ferrés, que és el meu company, que fins ara ha estat aquí nosaltres a la ràdio, ara és a la tele, i a vegades mals entesos passen per això, per un atzar, per una cosa mínima, allò de ser fet a Papallona, aquella pel·lícula de Gwyneth Paltrow, que girar un cantó o girar-ne un altre pot fer que la teva vida canviï a les totes.
Absolutament, sí, per un nom, per una confusió, per un atzar, en definitiva. Tenim una mica la voluntat de començar una novel·la amb totes aquestes desgràcies tràgiques que li passen al seu protagonista, és per intentar valorar després La novel·la profundament el que analitza és com es relaciona amb aquesta filla seva, que no és biològica, però ella no ho sap, durant 15 anys, fins que ella es fa gran i esdevé músic, no? Però tota aquesta influència de l'atzar és molt palesa quan perdem totes les certeses, no? El pobre Joan Ferrer, no el teu company, sinó el protagonista de la novel·la, d'un dia per l'altre queda sense esposa i sense filla biològica, com ell preveia que tenia només 3 dies abans. I, per tant, tot es reconstrueix, i l'efecte papallona o l'efecte borinot, depèn de com vulguis. No?
Clar, no, depèn d'esbategar de ses ales. Per cert, Màrius, es darrer que parlàrem va ser en el teu cicle de novel·les lúdico-criminals, amb aquell Oriol Comas i Coma de protagonista que va investigant coses. Clar, com se passa d'aquest gènere a fer aquesta novel·la gruixada, perquè torna el Màrius Serra, escriptor, en totes les lletres i en totes les pàgines, clar, quan fas un reset per passar d'una història a una altra?
De fet, ben bé, es tracta una mica, ho he anat fent aquests últims anys, des d'ençà que vaig començar la sèrie Comas i Coma, de simultanejar projectes molt diferents, no? Per exemple, entre una de les entre la segona i la tercera de les novel·les de la sèrie Ludocriminal, vaig reescriure en català actual el Tirant-lo Blanc, que era també una altra tasca i un altre repte importantíssim, i allà no d'invenció, sinó al contrari, d'adaptació lingüística i d'aprenentatge, però era majúscul, no? I aleshores les novel·les ludocriminals em serveixen com per respirar, per divertir-me, no vol dir que pateixi amb les altres, però és una altra tessitura. I aquí, doncs, ha estat el mateix, no? En aquests, durant aquests 3 anys que jo he escrit El malentès, ja havia acabat la quarta, El rol del rock, la quarta de la sèrie Ludocriminal, a finals del 2024 va sortir, però clar, sempre anem una mica, diguem, amb el calendari mogut, no? Jo el malentès el vaig acabar l'estiu del 25 i surt ara, vaja, ara, el mes de març del 26, i jo ja estic al cap a un altre lloc. Sí que vaig simultanejant registres diferents. Això a mi m'agrada, m'ajuda.
Ets un home de registres canviants. Per cert, tant com ha anat actualitzar en el català contemporani Escorial i Güelfa, ho dic perquè a mi s'heu tirat lo blanc, me va encantar, troc que és una molt bona fórmula per atracar aquests clàssics medievals en el públic contemporani. No sé si després d'una tasca com actualitzar Tirant lo blanc, te vas quedar amb ganes de seguir ampliant aquest horitzó.
Sí, no deixa de ser. En el cas del Tirant lo blanc, el que vaig fer és canviar de registre, vaja, de registre d'estil, i fer-ne una versió teatral, una dramatúrgia, que també doncs, va girar. El Curial i Güelfa hi ha una versió molt en paral·lel quan jo estava actualitzant el Tirant, en Lluís Anton Baulenes, un escriptor de la meva generació també, li van encomanar i la va publicar per l'editorial Barcino, i molt, molt recomanable també. Jo trobo que els clàssics està bé que vagin tenint, igual com les traduccions van tenint, cada generació va traduint el Tolstoi i tornen a traduir-lo, però és que ja és la llengua que va evolucionant, doncs els clàssics propis en una cultura normal i que es presciï de la seva tradició literària, és bo també que quan han passat això, 500 anys, 400 anys, doncs hi hagi versions completes. No parlo d'adaptacions, sinó versions completes actualitzant la llengua.
I venim d'unes dates que són molt especials per qualsevol escriptor, com ara estem com a Sant Jordi, i quan un escriptor té novetat, el Sant Jordi fa un regust diferent. No sé com el va viure en Màrius Serra.
Sí, bé, el vaig viure joiós i feliç, com l'he viscut, i adonant-me que era el meu 39è Sant Jordi. Jo vaig començar a publicar amb 24 anys. Vaig començar a publicar, i el meu primer Sant Jordi, les primeres memòries que tinc, és al costat d'un escriptor mallorquí de Manacor, en Jaume Capó, bon amic, que acabava de publicar també, i estàvem tots dos intentant firmar els nostres llibres a la Rambla de Barcelona, i mos venia la gent i deia: noi, tens l'últim del bàsquet de Montalbán? I ens prenia com de llibreters, no? Això fa 39 anys ara que va passar, i aquest va ser molt, molt plàcid, molt, molt feliç, amb un passeig de Gràcia absolutament inundat de persones, però com que és prou ample i estava tot tallat, vaig poder anar de parada en parada caminant, que ja és un gran què, no? Però acabes esgotat. Feliç, però esgotat.
Ho crec. Està publicat per Grup 62, aquest malentès. Recordem, demà a Manacor i dissabte a Palma. I, clar, tu també jugues molt en les paraules, Màrius, sí. T'agrada tot això. T'hi trobes ben bé l'assaig o la novel·la també, també t'agrada? Tot t'agrada?
Jo on em sento més còmode és a la novel·la, a l'àmbit de la creació de trames i sobretot de personatges. Jo m'he arribat a enamorar dels personatges del mal entès. Hi ha una advocada que necessitava una advocada i li vaig posar el nom d'una veïna que jo havia tingut perquè trobava que era molt adequat, Digna Pena. Sembla un acudit, però és la pura realitat a la vida. No, i ja em va venir el dia Sant Jordi una lectora dient-me que ell es diu Digna Pena i
ostres,
vaig dedicar el llibre. En fi, jo em sento còmode especialment en la novel·la, i jo és on em sento
molt. I d'on la recomanem moltíssim el malentès, Màrius Serra. Que vagi molt bé aquesta gireta per Mallorca.
Encantat de venir-hi sempre, i teniu molt bons llibreters, molt bons lectors i molt bons escriptors, com s'ha vist darrerament. Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, sí. En Biel Mesquida,
gràcies.
El Premi Sant Jordi,
no en Rebassa. No tenim més temps. Em sap greu, sí, gràcies, sí. Màrius.